Són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 11 graus a la ciutat de Barcelona, n'hi ha 10 a Girona, també a Tarragona, 2 graus a Lleida, Granollers 10 graus, 8 graus a Reus. Aquest matí plourà, de fet està plovent ja a les comarques gironines, també a les de Barcelona, l'aigua anirà baixant cap al sud. De fet, és la prèvia del que arriba demà, amb pluges generalitzades i que poden ser intenses. Ara us ho explicarem tot plegat. Avui és dilluns 22 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. La primera és Alba Vergés, l'exconsellera de Salut i ara vicepresidenta del Parlament, serà en directe amb nosaltres d'aquí a mitja hora. Avui que els pressupostos comencen el seu tràmit parlamentari enmig de reunions d'última hora. Avui que sabem que la pandèmia s'extén per Europa i que la gestió de la Covid continua sent clau per contenir-la. Avui que fa tres dies que sabem que un jutjat ha decidit acceptar a tràmit una denúncia contra Alba Vergés per un suposat retard negligent en la vacunació de policies espanyols a Catalunya. Ho recordareu segurament quan teníem encara poques dosis de la vacunació i es va prioritzar les dosis d'AstraZeneca per a treballadors essencials com la policia. De tot plegat, en parlem amb Alba Vergés a partir de 9:15, aquí, al matí a Ràdio Estel. Un altre protagonista és Ada Colau. Aquest cap de setmana ha revalidat el seu lideratge a Catalunya de l'Espai dels Comuns i ha evidenciat el seu compromís amb Yolanda Díaz per fer-la presidenta d'Espanya. Si finalment els comuns són la palanca d'aprovació dels pressupostos, està tot per veure. L'espai polític català canviarà o canviaria? La pressió per a un eix d'esquerres a Catalunya agafaria força a càrrec d'un augment, evidentment, d'aquesta tensió interna molt forta entre Esquerra i Junts, que motiva una reunió d'urgència i excepcional del govern tot just d'aquí a mitja hora. En aquest escenari, el PSC hi jugaria un paper important. És el partit amb més diputats al Parlament i en tota aquesta maranya de trobar-hi el seu espai. La pugna per un electorat similar a Esquerra és paradoxalment important. Ara les empentes amb els comuns per la fotografia, amb els socialistes també seran interessants. El d'avui és, en definitiva, un dia important per la política catalana. 6 mesos després de la investidura, alguna cosa important i rellevant es mou al taulell de joc de la política catalana. I un altre protagonista, Fernando Alonso, sí senyors, és una de les imatges del cap de setmana. Sens dubte, té 40 anys, en feia 7 que no pujava un podi de la Fórmula 1. És una icona, és una llegenda i encara avui un gran pilot. 105 grans premis després d'aquell gran premi d'Hongria el 2014 ha tornat al podi. Ho ha fet a Qatar. Fernando Alonso va ser tercer, per tant, l'enhorabona a ell i als qui encara són incondicionals seus. Posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. Us ho hem avançat, està plovent i serà una setmana remullada d'entrada. Quin temps fa i què ens espera? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la setmana i ho fem amb pluges a les comarques de Girona, on s'han recollit ja quantitats de més de 10 litres d'aigua per metre quadrat, i al llarg d'aquest matí plourà a punts de les comarques del litoral i per litoral de Girona, però la tendència és que aquestes precipitacions es vagin traslladant cap al sud. Per tant, amb el pas de les hores, comarques on ara està lluint el sol o que ho sortirà d'aquí ben poca estona, doncs es veuran afectats per aquests núvols i també per les precipitacions. Seria comarques de Barcelona, Catalunya interior, i a la tarda les precipitacions es concentraran sobretot a les comarques de Tarragona, de Lleida i també punts de l'interior del país. En principi no han de ser pluges gaire importants. Sí que ho seran demà. Es poden recollir més de 100 litres d'aigua per metre quadrat. Demà serà un dia temporal amb vent de l'est i, per tant, doncs, una situació meteorològica amb més risc. Avui també, a més d'agafar el paraigua, haurem d'agafar més roba d'abric perquè les temperatures màximes se situaran entre els 10 i els 15 graus a molt estirar.
Gràcies, Jordi. Per tant, setmana de paraigua. Sapiguem també què us trobareu al volant, si ja esteu conduint o si heu d'agafar el cotxe des del RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim matí de força congestió pel que fa a les entrades de Barcelona. Destaquen, per exemple, vies com la C32, que porta ja retencions des de Viladecans, i també amb aturades a l'altura del Prat. Són retencions que finalitzen a l'altura de Pedralbes en sentit Trinitat i també en sentit Llobregat. Les rondes van molt congestionades ja a aquesta hora, sobretot amb aturades a la ronda de dalt fins a l'altura d'Horta i també amb la ronda litoral entre el Besòs i el Poblenou i també amb alguna aturada a l'altura del Moll de la Fusta. També la C-58 ja porta a 5 quilòmetres de retencions entre Montcada i l'enllaç de l'AP7 de Barberà i també per entrar a Barcelona per la Pota Sud tenim ja fins a 6 quilòmetres de congestió a l'altura de Sant Feliu, també 4 quilòmetres més a l'altura d'Esplugues per la B23 i també amb 10 quilòmetres més de retencions per l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà. Per tant, matí ja de molta congestió a les entrades de Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Doncs així arrenca la setmana i atenció, molta atenció aquesta tarda, que a partir de les 6 els transportistes avisen que protestaran a les rondes de Barcelona. Ho poden fer durant 2 hores. Ho fan protestar contra aquesta zona de baixes emissions i la protesta pot acabar comportant el bloqueig de les rondes en hora punta. Veurem què passa. Recordem que protesten perquè a partir del gener molts dels seus vehicles contaminants ja no podran entrar o circular i el sector treu foc pels queixals perquè assegura encara no és el moment de canviar-se els vehicles. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dilluns. El govern es reuneix aquest matí a partir de 8:45 de manera excepcional i d'urgència. Avui els pressupostos arriben al Parlament i l'executiu no en té garantida la tramitació. Les últimes hores, Esquerra ha negociat amb els comuns per salvar els comptes, però Junts no accepta que els comuns introdueixin canvis als números de Jaume Giró. És l'enèsima crisi interna entre Junts i Esquerra. Diversos morts i una vintena de ferits en un atropellament massiu aquesta matinada a Wisconsin, als Estats Units. La policia ha detingut el conductor del vehicle i no descarta cap mòbil per a aquesta acció. Les víctimes participaven o eren espectadors d'una desfilada d'actes ja d'aquest Nadal. Europa es blinda per intentar contenir l'avenç de la 6a onada de la Covid. Àustria torna al confinament estricte. Alemanya imposa el certificat Covid. Bèlgica recupera el teletreball. Són només algunes de les mesures. Ara ho repassarem a casa nostra. Les xifres segueixen empitjorant i s'espera que demà el govern autoritzi l'ampliació del passaport Covid almenys per anar a bars i restaurants. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones a Blanes després d'haver apunyalat amb ferides lleus un home a l'entorn de la discoteca Arena. És el segon cap de setmana consecutiu amb agressions i la policia ja munta dispositius especials de vigilància a prop de la zona per evitar la presència de joves amb armes i drogues. Els Minyons de Terrassa es converteixen en la primera colla que descarrega un castell de 9 pisos després de la pandèmia. Aquest diumenge han completat el 3 de 9 en la diada de la colla. La pandèmia va aturar l'activitat castellera durant un any i mig. I el Madrid és líder en solitari de la Lliga. La seva victòria per 1-4, en aquest cas contra el Granada, i l'empat a 0 de la Reial Societat contra el València, donant el lideratge de la primera divisió als blancs. El Barça és 6è amb 20 punts. En són 10 menys que el Reial Madrid.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions com aquestes. Les empreses de repartiment a domicili es multipliquen amb la nova llei Rider. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. 100 dies després de l'aplicació de la normativa, 4 noves empreses inverteixen a Espanya. El sector de repartiment a domicili està vivint una gran expansió des de l'inici de la pandèmia i ara mateix ocupa 15.300 persones i factura 1.000 milions d'euros. Ho detalla Gabriel Ubieto al periòdico.
I els temporals marítims engoleixen les termes romanes d'Altafulla.
El canvi climàtic ha inundat aquests banys mil·lenaris que són patrimoni de la humanitat i que formen part de la Vila dels Munts, la residència romana més luxosa que es conserva a prop de Tarraco. La virulència de les últimes borrasques ha obligat a l'Ajuntament a descartar el projecte de museïtzació. Ho explica Sara Sanz a La Vanguardia.
I la pandèmia va fer augmentar un 31% la mortalitat a la ciutat de Barcelona.
Així ho revela l'anuari estadístic de la ciutat, que també detalla que la natalitat es va reduir una mica i que es va assolir mínims històrics de contaminació. A més, el turisme va caure un 76%, uns registres que no es produïen des de l'any 1993. Ho podem llegir a diversos mitjans.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Pere Aragonès ha convocat una reunió extraordinària del govern avui a 8:45 del matí, d'aquí a 20 minuts. El despenjament de la CUP i l'obertura de negociacions entre Esquerra i els Comuns ha obert una altra crisi al govern, amb Junts, que no vol que els d'Albiach i Colau modifiquin els pressupostos de Giró. Hores d'ara, avui que comença el ple de pressupostos, el govern encara no té garantit que els seus números tirin endavant. La trobada d'aquest diumenge entre Esquerra i Comuns per la negociació dels pressupostos ha durat més de 3 hores. Des d'Esquerra Republicana han fet una valoració positiva d'aquesta trobada, que han qualificat de productiva. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Per la banda dels Comuns, han afirmat que la negociació està encallada, tot i que continuen oberts i predisposats a continuar negociant. Afirmen que no saben si estan negociant amb tot el govern o només una part, i que davant d'un govern dividit és difícil tenir garantia quan es compleixin els acords. Durant aquest matí, En Comú Podem farà una roda de premsa al Parlament per explicar la seva posició definitiva.
Com avançàvem, qui no va assistir a aquesta trobada va ser ni el conseller d'Economia, Jaume Giró, de fet, ni cap altre representant de Junts per Catalunya. Jordi Sánchez ha explicat aquesta absència justificant que el seu partit no acceptarà un canvi en els pressupostos per la porta del darrere just hores abans que es tramitin els números al Parlament. A més, ha argumentat que el que no s'ha aconseguit amb la CUP difícilment s'aconseguirà amb un altre partit 12 hores abans del ple. El secretari general de Junts ha detallat que la votació de demà no és l'aprovació dels pressupostos i no correspon plantejar canvis que poden afectar alguns aspectes essencials.
Aquests pressupostos, que quedi clar, no només no tindran un gir de 180 graus, tampoc tindran un gir de 90 graus, ni de 40 graus, ni de 25 graus. Són uns bons pressupostos. Qui vulgui participar, qui vulgui donar suport en aquests pressupostos, serà benvingut. Que permetin la seva tramitació i en el marc del recorregut parlamentari tindrem tota l'oportunitat per poder discutir aquelles partides que segur que poden millorar i donar l'orientació que la majoria parlamentària així ho consideri oportú.
Eren declaracions de Jordi Sánchez que s'entenen només de les paraules que poc abans havia pronunciat Jéssica Albiach. La líder dels Comuns reivindicava la necessitat d'una transformació total dels comptes de l'executiu català per fer-los, deia ella, més progressistes.
En l'ordre de prioritats per Junts per Catalunya hi ha, en primer lloc, que la CUP reiteri l'esmena a la totalitat. Retiri. Si això no és possible, Sánchez ha demanat als altres partits que la retirin per responsabilitat institucional i no per fer altres favors, insinuant que en la reunió entre Esquerra i en Comú Podem s'està plantejant un intercanvi per aprovar els pressupostos municipals de Barcelona.
Tot i que Jordi Sánchez manté l'esperança que els anticapitalistes retirin l'esmena a la totalitat, aquest és un escenari pràcticament impossible. Aquesta hora, aquest cap de setmana, la CUP ha ratificat la seva posició i al veure que Esquerra intensificava les reunions amb els Comuns, els cupaires s'han mostrat convençuts que el govern ha canviat de soci prioritari. Aquesta és la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant.
Nosaltres ahir vam decidir mantenir l'esmena a la totalitat i no hem rebut cap més notícia. Entenem que el govern ha decidit un soci prioritari en funció de la nostra decisió d'ahir, de la nostra militància, de fer una esmena a la totalitat, una triple esmena al rumb del govern, a la relació amb l'Estat, a les polítiques socials i sociovergents i a uns pressupostos continuistes.
El PSC ha interpretat aquestes paraules com una ruptura de la majoria independentista i ha afirmat que això només mostra debilitat per part del govern.
Alicia Romero ha destacat que els socialistes continuen oberts de negociar amb l'executiu català. Això sí, la portaveu del PSC ha criticat Aragonès per no haver obert un diàleg amb totes les formacions del Parlament.
Estem molt sorpresos també de que el president Aragonès no obri el diàleg a totes les formacions polítiques per cercar aquesta majoria que necessita per aprovar els pressupostos. Dialogar, parlar, enraonar, intentar convèncer, em sembla que no fa mal a ningú, i crec que avui ningú entén que el president Aragonès no obri el diàleg amb forces polítiques com els socialistes per intentar aprovar uns pressupostos.
Doncs enmig d'aquesta nova crisi, la unitat independentista té una altra prova. Avui, aquest matí, arrenca el judici a Pau Juvillà, el diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament. Està acusat de desobediència per no retirar 4 llaços grocs que el partit tenia penjats en les finestres del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, durant les eleccions del 2019. Juvillà no ho considera un delicte i espera sortir-ne absolt.
Doncs nosaltres creiem que hem de sortir absolts. No hi ha cap altra solució, perquè el que es fa és tan injust que hi ha d'haver una solució evident. No es pot negar que un partit polític mostri la seva ideologia o la seva llibertat de denunciar un fet que considera injust. Per tant, no pot ser delicte i, per tant, entenem que hem de sortir absolt.
La Fiscalia li demana 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 1.400 euros.
Segons l'acusació, Juvillà va ser informat que no retirar els llaços podia implicar responsabilitats penals i que el copaire no va fer cas de manera reiterada i deliberada. Per la seva banda, el diputat de la CUP va defensar en la seva declaració al maig del 2019 que mantenir els llaços grocs va ser una decisió col·lectiva de tot el partit.
És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
Ja pots comprar el teu bitllet de la classe Premium. Aquests bitllets inclouen seient confort, les millors condicions de canvis i anul·lacions i la restauració a la plaça. Compra amb antelació al web renfe.com o a l'app el teu bitllet bàsic, tria o Premium i aconsegueix el millor preu.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Europa intenta blindar-se i recupera avui les restriccions contra la Covid en plena expansió de la sisena onada. Són diversos els països que posen en marxa diferents mesures per intentar aturar l'avenç de les noves infeccions que estan desbocades. Ho repassem amb atenció. A partir d'avui, Àustria entra en vigor en un nou confinament obligatori i indefinit. A més, és el primer país europeu que fa obligatòria la vacunació.
Els ciutadans estaran obligats a vacunar-se a partir del febrer si no ho han fet abans. Des d'avui mateix només podran sortir de casa per anar a treballar, estudiar o comprar botigues de primera necessitat.
A Alemanya ha entrat en vigor la nova llei de protecció sanitària que exigeix que les persones presentin la cartilla de vacunació o un test negatiu cada dia per poder treballar.
A part, l'estat de Saxònia, on hi ha les xifres de Covid més altes del país, ha decretat un confinament parcial de 3 setmanes. A més, les persones no vacunades no podran sortir al carrer entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Només es podran reunir amb una sola persona que no sigui del seu grup de convivència.
Pel que fa a França, s'està estudiant reimplantar el teletreball obligatori.
Cosa que ja és real a Bèlgica des d'aquest dissabte i ho serà com a mínim fins al 13 de desembre. L'objectiu és limitar la presència de treballadors a les empreses i també l'ús del transport públic.
A Eslovàquia ja és obligatori teletreballar aquelles persones que no estan vacunades.
Si l'empresa no ho autoritza, el treballador està obligat a quedar-se a casa i no cobrar el salari fins que la situació epidemiològica millori.
A la República Txeca no es pot entrar ni a bars, ni a restaurants, ni assistir a reunions si la persona no està vacunada o si no ha passat la malaltia.
A més, el país està estudiant imposar tests obligatoris per accedir al lloc de feina.
I a Portugal, el comitè d'experts està estudiant possibles mesures de restricció per contenir l'expansió del virus.
Aquest comitè no es reunia des de setembre. Ara mateix al país hi ha un 86% de la població vacunada i s'està vivint la cinquena onada.
Doncs amb totes aquestes restriccions aplicant-se o entrant en vigor avui mateix, aquest cap de setmana la imatge és la de protestes arreu en diverses ciutats europees. Imatge, evidentment, del cap de setmana. El continent de l'estat del benestar rebel·lat en contra de les vacunes.
40.000 persones han sortit als carrers de Viena contra les decisions del govern. A Zagreb s'han manifestat 15.000 persones, entre ells coneguts líders d'ultradreta. També protestes que han acabat en disturbis a Rotterdam. Els aldarulls de la ciutat dels Països Baixos han deixat 7 ferits i una cinquantena detinguts. L'alcalde de la localitat ha titllat l'actitud dels manifestants de violenta i ha assegurat que la policia s'ha vist obligada a treure les armes i fins i tot disparar trets directes.
D'altra banda, el Regne Unit, on aquest dissabte, per exemple, es van registrar pràcticament 41.000 infectats nous, el govern descarta per ara fer obligatòria la vacunació. Mentrestant, aquí, les dades també segueixen creixent i continuen preocupant, i molt als experts. Aquesta setmana el govern podria decidir si amplia o no l'ús del passaport Covid i en quins àmbits. De fet, durant tot el cap de setmana, diferents experts com Magda Campins o Antoni Trilla s'han mostrat partidaris d'ampliar-lo immediatament.
L'última a fer-ho ha estat Gemma Craywinkle. La directora de CatSalut ha apostat per ampliar l'ús d'aquest certificat a restaurants, teatres i cinemes i altres espais tancats on s'acumuli molta gent. Són declaracions al Canal 324.
Intentarem posar totes les mesures perquè això no creixi, intentarem que aquesta estratègia de contenció ens eviti situacions com les que s'estan passant en altres països d'Europa, però preocupats sí que estem. El passaport Covid jo el posaria a restaurants, el posaria pues això, a casaments, festes i festejos. És probable que el posés fins i tot, jo, això és una opinió, en teatres o cinemes.
I notícia d'aquesta matinada. Atropellament múltiple als Estats Units durant una desfilada de Nadal. La policia de moment no concreta quantes víctimes hi ha hagut, tot i que es parla de diversos morts i més de 20 ferits, entre ells una dotzena de nens.
Cap a quarts de 5 de la tarda, un cotxe a tot terreny ha embestit una desfilada nadalenca a Waukesha, a Wisconsin. La policia ha anunciat que ha detingut una persona, però no ha donat més detalls. No es descarta cap hipòtesi, que van des d'un atac terrorista a conducció temerària a causa de l'alcohol o fins i tot un problema mecànic, però els testimonis presencials asseguren que semblava un acte intencionat. Els pares, desesperats, han començat a cridar el nom dels seus fills per veure si els havien atropellat. Fonts de l'administració han informat que la Casa Blanca està monitoritzant la situació, mentre que l'FBI ha confirmat que l'oficina a Milwaukee està al cas del succés.
Primer dilluns del gran recapte a casa nostra del Banc dels Aliments per segon any consecutiu i degut a la pandèmia no es pot fer donació d'aliments de manera directa als comerços, però sí donacions econòmiques que aniran destinades justament a la compra de menjar.
Com a novetat, aquest any hi participen més de 400 petits comerços i les donacions també es poden fer en línia des de la web de l'entitat. L'Oriol Berenguer, director del Banc d'Aliments de les Comarques de Lleida, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel que les expectatives són arribar a recollir els 7,8 milions d'euros que van recollir l'any passat.
Ens agradaria poder repetir l'èxit de l'any passat. L'any passat va suposar una mobilització i una col·laboració de moltíssima gent. Era un moment excepcional, era un moment doncs, que teníem molt present la Covid, i nosaltres entenem que la situació social no ha canviat. I, per tant, s'hauríem doncs, de repetir, i aquest és el nostre objectiu, repetir la mobilització l'any passat o fins i tot doncs, millorar-la. No? I sabem que és difícil, sabem que la gent ha canviat, diguéssim, el seu paradigma mental i per tant, doncs, bueno, amb això estem treballant, no?, per intentar repetir el resultat de l'any passat.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones, 2 d'elles menors d'edat, per un apunyalament a Blanes.
La víctima ha estat traslladada a l'hospital del municipi amb ferides de poca gravetat. Els agents han trobat els agressors gràcies a la descripció que ha fet un testimoni. Els fets han tingut lloc en paral·lel a un operatiu policial conjunt entre els Mossos i la Guàrdia Urbana de Blanes per combatre l'incivisme i la delinqüència a la ciutat.
I els Vinyons de Terrassa han descarregat el primer castell de nou de la represa de l'activitat castellera després de la pandèmia. Han descarregat el 3 de nou amb folre, un castell que fins al 2019 era un tràmit, però que aquest any s'ha convertit en el repte principal del món casteller.
Per tots anys ja ho van intentar els castellers de Vilafranca, però finalment no el van poder coronar i es va quedar en un intent. A part d'aquest gran castell, els de la camisa malva han completat l'actuació amb un 4 de 8 i un 2 de 8 en folre.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dilluns. Mirem també que es publica a la premsa digital. L'àrea metropolitana de Barcelona renovarà més de 70 parades d'autobús.
L'objectiu és que els espais d'espera i d'accés als autobusos siguin més accessibles, amplis i còmodes. Les noves parades, una vegada siguin operatives, permetran a través de plataformes d'accés prefabricades un embarcament més còmode i estaran fins i tot concebudes per facilitar l'ús del transport públic als invidents, perquè el paviment serà podotàctil. El projecte té un pressupost de 720.000 euros i es preveu que els treballs de renovació es comencin a fer a partir del primer trimestre del 2022. Ho podem trobar al Nació Digital.
I el Nacional avisa que aquesta setmana es parlarà molt l'atenció del concepte Purple Washing.
Literalment vol dir una rentada de cara lila, però significa aprofitar la defensa del feminisme com a recurs per fer campanyes de màrqueting que no van més enllà d'un eslògan fàcil per aconseguir altres interessos. Aquest dijous és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i el diari alerta que moltes companyies permeten treure'n rèdit.
I el nou carnet de conduir de la DGT beneficiarà a 1 milió de joves de 16 anys.
L'any que ve, la Direcció General de Trànsit implantarà un nou carnet de conduir on els majors de 16 anys podran treure's el B1 i els permetrà conduir vehicles elèctrics. Segons la patronal del vehicle elèctric, aproximadament 1 milió de persones a l'any podrien beneficiar-se d'aquest nou sistema de mobilitat. Ho llegim a l'Espanyol.
Ens fixem també en el que passa al territori. La Guàrdia Civil intervé 350 quilograms de precursors d'explosius a Reus.
Es tracta de clorat potàssic, una substància precursora usada com a base per a la fabricació d'explosius, com la cloratita, que és usada per diverses bandes terroristes. Aquest material el tenia guardat en 7 bidons de 50 quilograms, cadascú en un pàrquing comunitari del bloc d'habitatges on residia. La Guàrdia Civil va començar a investigar aquest setembre al detectar que el propietari va intentar posar-lo a la venda per internet. És una de les majors incautacions de precursors d'explosius fetes al país. Ho llegim a diversos diaris.
I el Partit Popular de Lleida critica la falta d'inversió al Segrià.
El portaveu del PP a la Paeria, Xavi Palau, ha analitzat amb els veïns del Segrià els projectes dels pressupostos de Moncloa i la Generalitat i ha assegurat que hi ha menys preu cap a Lleida. Ha apuntat que hi ha falta d'inversió en infraestructures, serveis socials, cultura, agricultura o sostenibilitat. També ha criticat que les administracions hagin deixat la comarca a la cua de Catalunya i Espanya. Ho llegim al diari El Segre.
I el centre comercial Illa Carlemany d'Andorra suspèn l'encesa de llums de Nadal per la Covid-19.
Així ho ha decidit la direcció del centre per prudència i per responsabilitat davant l'augment de casos de coronavirus de les darreres setmanes al Principat. L'Illa Carlemany ho tenia tot a punt per aquest dijous, quan estava previst que comencés la tradicional festa que dona el tret de sortida a les festes nadalenques al centre d'Andorra. Es tracta d'una celebració que sol aplegar uns 4.000 assistents. Ara només es farà un petit acte a l'exterior del centre comercial a partir de les 6 de la tarda. Ho trobem al diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
A temps per la informació esportiva, el Reial Madrid és el nou líder de la primera divisió després de la punxada de la Reial Societat aquest diumenge contra el València. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blancs han derrotat el Granada 1-4 i amb 30 punts encapçalant la taula a només un punt de la Reial Societat. Els bascos van empatar ahir a 0 a casa contra el València. El Barça tanca la jornada del derbi 6è amb 20 punts i l'Espanyol és ara mateix 11è amb 17. Aquesta nit a les 9 encara s'ha de jugar el Rayo Vallecano-Mallorca.
Aquest dilluns també juga el Girona, que tancarà la jornada 17 de la segona divisió.
Els vermells s'enfronten al filial de la Reial Societat, equip que entrena Xavi Alonso. A priori és un partit fàcil pels gironins, tot i les baixes que acumula l'equip de Mitchell. Valeri Fernández i Jairo Izquierdo són els dos últims jugadors que han entrat a l'infermeria. Si el Girona guanya, s'acostarà a les places de playoff. L'entrenador dels gironins parlava així del bon moment que viu l'equip.
Estamos todos con la sensación de que somos un equipo mucho más competitivo, más compacto, que tiene los partidos donde queremos, pero estamos lejos de nuestra mejor versión. Estoy convencido de que todavía tenemos margen de mejora y que podemos, tanto en el juego como a nivel individual, cada uno de los jugadores puede dar todavía más de sí.
El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per Movistar La Liga.
En bàsquet, el Barça supera el Burgos i el Baxi Manresa punxa a la pista de l'UCAM Múrcia.
Els blaugranes tanquen una bona setmana en ple de victòries, dues a Europa i una a la Lliga. Aquest diumenge s'han imposat el Burgos 68-83 gràcies al bon partit de Sanli i Jokubaitis. No han estat tan encertats els manresans, que s'han vist superats pel Múrcia en un marcador molt ajustat, 71-67. La penya no ha jugat aquest cap de setmana per un brot de coronavirus a les files del Breogán i el partit es jugarà el proper 30 de desembre.
Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Qatar i augmenta la pressió sobre Verstappen. Ara mateix 8 punts separen els dos candidats a guanyar el títol mundial de la Fórmula 1.
Verstappen va sortir setè al circuit de l'Ocell després de ser sancionat durant la jornada de classificació, però va aconseguir escalar posicions i ha entrat segon. No va donar treva a Lewis Hamilton, que no es rendeixi fins a l'última cursa, només en queden dues. Vol tenir opcions a revalidar el títol. A Qatar, Fernando Alonso va quedar tercer i va pujar al podi 7 anys després de fer-ho per última vegada. L'altre pilot espanyol, Carlos Sainz, va acabar la cursa 7è.
I també en motor, Toni Bou s'adjudica el seu 30è títol mundial de trial.
Als seus 35 anys, el català ha tornat a fer història aquest cap de setmana al trial indoor de Barcelona, que s'ha disputat al Palau Sant Jordi. El pilot de Montesa es va imposar a la final al gallec Gabriel Marcelli, que va ser la gran sorpresa d'aquesta prova.
Al matí a Ràdio Estel. Informació, diàleg, entreteniment, anàlisi.
Va, i com sempre, música per arribar al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 20 anys, el 21 de novembre del 2001, va morir George Harrison, multiinstrumentista, productor, activista, membre dels Beatles. Això és My Sweet Lord.
My Lord. I really wanna see you. Really wanna feel you.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dilluns, és 22 de novembre, el dia que farem tertúlia amb l'Ivanguera, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes. Serà a partir del punt de les 9 del matí. Amb ells analitzarem el que ens porta aquest dia i déu-n'hi-do com es lleva el dia amb aquesta reunió de govern que deu estar començant a aquesta hora al Palau de la Generalitat. Abans d'aquest temps de tertúlia entrevistarem Alba Vergés, l'exconsellera de Salut, ara vicepresidenta del Parlament, que s'enfronta a una demanda pel retard en la vacunació de policies espanyols quan, ho recordareu, a Catalunya la primavera passada les vacunes encara escassejaven i es va ordenar prioritzar la vacunació de treballadors essencials amb AstraZeneca. La polèmica, que de fet va tallar d'arrel fins i tot al Ministeri de Sanitat, va semblar que quedaria en no res. Doncs ara sabem que encara té recorregut judicial. Ara que la pandèmia torna a agafar embranzida a Europa, Alba Vergés serà amb nosaltres. D'aquí a 4-5 minuts màxim la saludem en directe al matí a Ràdio Estel. Per cert, que aquesta setmana, divendres, és el Black Friday. Des de ja fa uns quants anys ha aconseguit convertir-se, de fet, en la data oficial de l'arrencada de la temporada de compres de Nadal. Aquest any aquest Black Friday arriba amb diversos factors. El primer, que les enquestes diuen que tenim unes ganes boges de comprar. De l'altre, que ens estem posant al cap la idea que ens podem quedar sense determinats productes si triguem massa a comprar-los. I d'altra banda, els preus estan pujant animats justament per aquests dos motius, sumats a l'encariment del transport i a la crisi de les matèries primeres. Com comprarem aquest Nadal? Estem embogint en excés? Fins a quin punt som ara vulnerables a comprar coses a preus que no toquen? O potser sense haver-ho rumiat massa? Totes les respostes als voltants de les 10 del matí amb l'Albert Vinyals, que és professor de Psicologia del Consum. Va, que avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. Ara us ho dèiem, el govern es reuneix aquest matí a aquesta hora de manera excepcional i d'urgència. Avui els pressupostos arriben al Parlament i l'executiu no en té garantida la tramitació. Les últimes hores Esquerra ha negociat amb els comuns per salvar els comptes, però Junts no accepta que els comuns introdueixin canvis als números de Jaume Giró. És l'enèsima crisi interna entre Junts i Esquerra. Diversos morts i una vintena de ferits en un atropellament massiu aquesta matinada a Wisconsin, als Estats Units. La policia ha detingut el conductor del vehicle i no descarta cap mòbil per aquesta acció. Les víctimes participaven o eren espectadors d'una desfilada d'actes prenadalencs. Europa es blinda per intentar contenir l'avenç de la sisena onada de la Covid. Àustria torna al confinament estricte i fa obligatòria la vacunació. Alemanya imposa el certificat Covid. Bèlgica ha recuperat el teletreball i França s'ho està plantejant. Són només algunes de les mesures. A casa nostra les xifres segueixen empitjorant i s'espera que demà el govern autoritzi l'ampliació del passaport Covid, almenys per anar a bars i restaurants. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones a Blanes després d'haver apunyalat amb ferides lleus un home a l'entorn de la discoteca Arena. És el segon cap de setmana consecutiu amb agressions i la policia ja munta dispositius especials de vigilància a la zona per evitar la presència de joves amb armes i amb drogues. El Madrid és líder en solitari de la Lliga. La seva victòria 1-4 contra el Granada i l'empat a 0 de la Reial Societat contra el València han donat el lideratge de la primera divisió als blancs. El Barça és 6è, amb 20 punts, 10 menys que el Reial Madrid. I tancarem, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica marcada pel canvi de cara a les properes hores, tot i que ja ha començat a ploure a les comarques de Girona. Ho ha fet aquesta matinada, quantitats de fins a 10 litres d'aigua per metre quadrat, per exemple, a l'Escala o també a Palamós. Unes precipitacions que al llarg de les properes hores es traslladaran a la resta de Catalunya. Viatjaran de nord cap a sud, afectaran comarques de Barcelona, Catalunya Interior, també Pla de Lleida, i la tarda es concentraran sobretot a les comarques de Tarragona, on poden tenir una certa intensitat. Baixen les temperatures màximes avui de 10 a 15 o 16 graus amb molt estirat. Per tant, farà més fred i, a més, augmentarà la força del vent i això farà que la sensació de fred allà on bufi el vent sigui una mica més marcada. Atenció, demà, temporal marítim, pluges de més de 100 litres d'aigua per metre quadrat de molts punts de la costa i del perlitoral, també cap a l'àrea del Pirineu. Avui que nevarà per damunt dels 1.400 metres, demà ho pot fer només per damunt dels 1.000 metres. Per tant, doncs, una situació de pluja, de vent i de neu que ens afectaria especialment de cara a demà.
Gràcies, Jordi. A aquesta hora anem cap al RAC per saber com se circula les carreteres catalanes. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora hem de parlar d'un matí de molta congestió pel que fa a les rondes, sobretot a les, en sentit de Llobregat, a la ronda litoral. Ara tenim fins a 9 quilòmetres i mig d'aturades entre el Besòs i el Montjuïc, a causa d'una avaria que teníem fa una estona. Ara ja estan tots els carrils reoberts en aquesta ronda litoral, però encara queden cues llargues amb una hora llarga d'espera en aquesta ronda litoral. Per tant, pot ser millor opció entrar avui per la Gran Via o per la resta de vies per evitar aquests 9 quilòmetres i mig de cua a la ronda litoral. També hi ha cues a la ronda dalt entre el nus de la Trinitat i Vallcarca en sentit Llobregat, també al tram de Pedralbes en sentit Trinitat, i pel que fa a la resta de vies també amb retencions habituals encara per la A2 i la B23 en sentit Barcelona, i per la C58 també aquesta hora són 6 quilòmetres de retencions en sentit Terrassa entre el nus de la Trinitat i l'enllaç amb la P7 de Barberà. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Per tant, aquesta és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Us ho hem explicat des que ha començat el programa fa 6 minuts, que hauria d'haver començat al Palau de la Generalitat una reunió extraordinària del govern, un govern que encara no té pressupostos, no els té garantits, en la seva tramitació parlamentària, i això que avui els números entren ja a debat al Parlament de Catalunya. El motiu és una altra crisi entre Esquerra i Junts. Junts no està disposat a acceptar que els comuns introdueixin canvis d'última hora en els seus números per tal d'aprovar-los després que la CUP mantingui la seva esmena a la totalitat. Tot plegat quan la majoria independentista torna a posar a prova la seva unitat. De fet, avui mateix, aquest matí, a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol salvar in extremis els pressupostos després de la crisi dins del govern que va esclatar ahir a la tarda perquè Junts per Catalunya es va desmarcar de la negociació amb els comuns.
Allò que no vàrem acordar amb la CUP no ho acordarem ara amb els comuns. Per tant, no hi haurà canvi de 180 graus. Junts per Catalunya no acceptarà que per la porta del darrere es canviïn els pressupostos presentats pel conseller Giró.
Assegurava el secretari general del partit, Jordi Sánchez, mentre demanava a la CUP i Esquerra que fessin un últim esforç per no fer saltar per als aires la majoria independentista del 52%. Una majoria que ha fet figa les últimes hores, però que té intenció d'anar a la una davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els tres partits independentistes coincidiran d'aquí a mitja hora per donar suport a Pau Juvillà, el diputat cupaire que aquest dilluns s'asseu al banc dels acusats per tenir penjats al seu despatx a l'Ajuntament de Lleida llaços grocs durant la campanya electoral del 2019.
Gràcies, Judit. D'aquí a 22 minuts arribarem al punt de les 9. El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona ha admès a tràmit la querella presentada per l'Associació de Guàrdies Civils contra l'exconsellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, per l'endarreriment de la vacunació dels efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional desplaçats aquí a Catalunya o que treballen aquí a Catalunya. Una querella que va ser presentada, atenció, per un delicte d'odi i contra la seguretat i higiene del treball. En el seu moment se'n va fer polèmica. De fet, el Ministeri de Sanitat hi va actuar d'una manera també bastant ràpida. Semblava que tot plegat estava tallat d'arrel, però resulta que aquella qüestió ha tingut o té, com a mínim, aquesta hora encara viu el seu recorregut judicial. Alba Vergés era aleshores la consellera de Salut, ara és la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya i just aquesta setmana passada va rebre la notificació d'aquesta causa i aquest matí és amb nosaltres en directe a Ràdio Estel. Alba Vergés, com estem? Molt bon dia, vicepresidenta.
Molt bon dia a tots vosaltres.
Semblava que allò que va ser una polèmica d'aquells moments en què encara la vacunació no acabava d'anar a tot ritme a Catalunya perquè les dosis de vacunes arribaven com arribaven i perquè hi havia la polèmica que hi havia amb AstraZeneca, etc. Semblava que allò hauria quedat allà, però resulta que la setmana passada li van enviar una notificació conforme aquella qüestió és ben viva als jutjats.
Sí, és que efectivament hauria d'haver quedat allà i el temps ho mostra, no? El temps mostra una estratègia de vacunació que ha pogut arribar a tothom i que es va planificar també, no sense dificultats al principi, perquè no hi havia les dosis que haguéssim volgut al principi, i també, sobretot, per tot lío, no? Que les decisions, en aquest cas, a través del Ministeri, ens van causar amb la vacuna d'AstraZeneca, que nosaltres vam tenir una posició molt clara des del principi. Hauria d'haver quedat allà, però sembla que no, i rebre a casa realment una querella criminal, doncs és sobtant, eh? És sobtant.
Clar, després de tant de temps, segurament, no, doncs està bé una mica recordar com va anar, i va haver-hi un moment, diguem-ne, en què es va començar a vacunar a policies. Recordo, no?, doncs que Mossos d'Esquadra van ser els primers que se'ls va començar a vacunar, i que va haver-hi allà alguns dubtes de, finalment, quan s'havia arrencat la vacunació, de què es feia o què s'havia de fer amb aquella vacuna d'AstraZeneca. Aquella denúncia arriba perquè... Els denunciants asseguren que mentre un 80% dels agents de la policia catalana ja havien estat immunitzats, només el 10% dels policies nacionals i el 6% dels guàrdies civils havien rebut aquelles dosis. Ja sé que aleshores ho va explicar, però tenint en compte que estem en el punt on estem, consellera, què va passar amb aquelles vacunes dels policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya?
Doncs exactament forma part d'això, és a dir, quan es decideix introduir la vacuna d'AstraZeneca, es limita aquesta vacuna i es posa totalment a banda de l'estratègia de vacunació per edats que estàvem duent a terme amb la vacunació de Pfizer, que havíem començat amb residències, professionals sanitaris i que anàvem baixant d'edat a edat. Doncs a l'introduir aquesta vacuna d'AstraZeneca ens la limiten a 55 anys, i ens comencen a marcar tots els col·lectius essencials, entre ells els cossos de seguretat, però no només, també hi havia els bombers, també hi havia protecció civil. En aquests, evidentment, doncs, comencem a recollir totes aquestes dades doncs, de les persones a les que ens hem de vacunar. És més àgil, i és una evidència, i crec que tothom pot entendre que sigui més àgil amb els cossos que són de la Generalitat, que tenim totes les dades nosaltres, però es comença a treballar també amb els altres dos, fins que queda aturada la vacunació quan estàvem entrant en el punt de més intensitat amb la vacunació precisament de Policia Nacional i Guàrdia Civil. Para la vacunació, que no la parem nosaltres. Això és decisió també... doncs conjunta, però també, evidentment, arran del Ministeri de Sanitat i de tot el que està passant arran d'Europa. I aquí comença tot el desgavell.
Li sorprèn que la querella sigui també per un delicte d'odi? Perquè, és a dir, algú pot dir, mira, escolta'm, hi ha hagut una mala gestió de la vacunació, o la qüestió de la vacunació amb els policies nacionals i la Guàrdia Civil no s'ha fet bé, i decidim que anem als jutjats a fer-ho, però per un delicte d'odi?
Em sorprèn moltíssim, sincerament, perquè independentment del que tothom pugui pensar, jo sempre he defensat, i també tota la gent de salut, quan era diputada, però també quan era consellera, ho continuo defensant ara, una salut universal per tothom. És la línia que marca l'Organització Mundial de la Salut. I en el que fa específicament la vacunació, que és una política de salut pública que no té res a veure... no amb anar a marcar individus concrets, sinó que és poblacional, que és arribar als col·lectius. Evidentment, ho hem tingut sempre molt clar i així ho hem fet i així ho hem defensat i ho continuem defensant. Per tant, l'únic greuge que veig aquí és en el d'intentar perseguir políticament, no?, decisions que al final són sanitàries, són d'una estratègia de vacunació i, en aquest cas, una estratègia de vacunació que s'ha demostrat doncs, que ha tingut el seu èxit, que vam ser capaços d'arribar a tothom. Per tant, em sorprèn moltíssim que es marqui un delicte d'odi i més aviat ho veig al revés. Veig una persecució política al fet de posar la querella i d'admetre a tràmit una querella d'aquest tipus.
Clar, sí, aquesta querella que ves tirant endavant, d'entrada estem parlant del jutjat d'instrucció número 4, vostè és diputada del Parlament de Catalunya, per tant, d'entrada aquesta qüestió haurà d'arribar al Tribunal Superior de Justícia. En tant en quant
sí, és el primer que he fet, és el primer que he hagut de fer un recurs, perquè ho he rebut ara, i per tant jo sóc ara diputada del Parlament de Catalunya, vicepresidenta del Parlament, per tant un recurs per incompetència del tribunal, perquè aquest jutjat d'instrucció doncs no li compet poder encetar aquesta causa.
A més, una causa que si tira endavant, més enllà que vostè s'hi hagi de presentar, entenc que també el Ministeri de Sanitat s'hi hauria d'acabar personant per explicar què hi va tenir a veure... ell com a ministeri, no?, en la gestió d'aquelles vacunes i sobretot de com es feia la vacunació en aquells moments.
A més, no hi ha res que hagi sigut més públic que l'estratègia de vacunació. És a dir, tot està absolutament publicat el dia que es para la vacunació d'AstraZeneca, el dia que es reprèn i que reprèn amb uns criteris diferents, és a dir, primer se'ns va limitar fins a 55 anys, que nosaltres ja vam dir que deixàvem una part de gent del 55 al 65, que eren gent que treballava, i en aquest cas els col·lectius que s'adreçava, des de policies, però també mestres i també altres col·lectius essencials, doncs ens deixaven un calaix a sobre de la gent més gran i en teoria, més vulnerable. Mm. Però no només això, sinó que quan engega per majors de 60, i quan ens fan també engegar aquests col·lectius essencials, la resta que no havia acabat, doncs estàvem amb la vacuna de Pfizer amb els criteris d'edat. Per tant, realment tot un cúmul de coses que són públiques. No és que sigui que fos una cosa que ho sabien quatre i a la reunió, sinó que s'explicaven públicament. Per tant, el jutjat pot tenir aquesta informació perfectament.
En aquells moments, la coordinació, entenc que amb el Ministeri de l'Interior per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, era fluida i fàcil a Catalunya. Per molt que pogués ser una mica més lenta, diguem-ne, a què es devia aquella diferència de velocitats? Per als llocs on s'havia de fer la vacunació? Per tenir les dades de les persones que s'havien de vacunar?
Per poder vacunar a un col·lectiu en concret, necessites, en primer lloc, saber a qui has de vacunar. I aquestes són dades que el Departament de Salut, evidentment, no té directament. I és a través, des del Departament de Salut, evidentment, però a través de la Conselleria d'Interior i en coordinació amb aquests cossos i forces de seguretat de l'Estat, que és Policia Nacional i Guàrdia Civil, que comencen doncs, a recollir aquest cens de les persones, on estan aquestes persones, i muntar quina és l'estratègia de vacunació. La seva proposta era anar a molts llocs doncs, a vacunar molt poca gent, i això en aquell moment en què s'havia d'arribar a tot també era dificultós. I ens vam entendre, i al final estava tot a punt. De fet, ja havíem començat a vacunar, però començàvem amb intensitat just el dia també doncs, que s'atura aquesta vacunació. Per tant, res atribuïble a nosaltres i molt menys atribuïble a cap voluntat política de voler perjudicar a cap col·lectiu en concret, quan sempre hem defensat que la vacunació ha d'arribar absolutament a tothom, com també ha d'arribar el dret a la salut.
Clar, és a dir, entenc que en els dies de preparatius, a més enllà que després quedés aturada, en els dies de preparatius per posar-ho en marxa, la proposta que fèieu des del departament era intentar buscar punts més o menys centralitzats de vacunació, en els quals eren els agents qui s'havien de desplaçar per entendre'ns a fer aquesta vacunació, que crec que era l'estratègia, per exemple, que se seguia amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas.
Sí, i nosaltres ens desplaçàvem a punts concrets quan hi havia una massa crítica suficient per poder-ho fer i perquè així es donés. Però, per exemple, en el cas dels mestres, tots els mestres van anar als punts de vacunació que Salut tenia establerts. No hi havia un desplaçament, i de mestres n'hi ha molts més dels que hi ha de policies nacionals i guàrdies civils al nostre país. Per tant, tothom s'ha d'adaptar en les estratègies, i evidentment, sobretot, Salut, vam intentar arribar el més ràpid, el més bé, a tot arreu on calia, i així ho hem fet, i defenso tots els equips de Salut que s'hi van deixar la pell en tot i per tot.
Tenint en compte que tot plegat venia també marcat amb les directrius, encara en aquell moment, sobretot, no?, amb molta força per part del Ministeri, que és qui centralitzava totes les dosis de vacunes que arribaven a Espanya, que era qui després les anava distribuint a les comunitats autònomes perquè en fessin l'administració. Li sorprèn que en aquesta querella hi sigui vostè i no hi hagi el Ministeri?
A mi em sorprèn que hi hagi querella i que aquesta querella s'admeti a tràmit, i a més s'admeti en aquesta voluntat de la querella, que és delicte d'odi en un dels dos casos. Que per mi el delicte d'odi és un delicte greu, que és un delicte posat per protegir les minories, precisament. No només és posat per protegir els grans poders de l'Estat, sinó posat per protegir les minories i aquelles persones indefenses, i clar, és un sense sentit total. És un sense sentit total, i per això el que dic és, si algun greuge és intentar, no?, posar sota criteris sanitaris, no?, en qüestió, aquests criteris sanitaris en qüestió. Per tant, aquí l'únic greuge és intentar perseguir doncs una estratègia de vacunació que al final, i el temps ho diu i el temps és clar, doncs ha pogut arribar a tothom i ha sigut un èxit.
El que sí que ha quedat arxivat, i la Fiscalia així ho va demanar, és la causa que hi havia també oberta pel trasllat d'ancians durant la pandèmia. Crec que hi havia un informe policial també per part de la Guàrdia Civil, si no recordo malament, no? Que acusaven que en alguns trasllats s'havia barrejat a persones infectades amb la Covid amb d'altres que no, i que això havia o hauria pogut acabar derivant en nous contagis. Aquesta querella li preocupava que pogués tirar endavant, o estaven també convençuts de tots els procediments que s'havien seguit, donat la complexitat del moment en què es produïen?
Home, realment, amb la gent gran, que es va patir moltíssim i que es va intentar fer tot el que vam poder i més, sobretot per protegir-los, em preocupava en el sentit de la profunditat del que és, de que sé que hi ha dolor per part de molta gent, de moltes famílies, i que aquí, doncs, evidentment, tota l'empatia, no? Per voler doncs cercar la millor resposta, que és el que vam estar fent nosaltres des de Salut, també Afers Socials, també la major part de les residències, que ho van donar tot, les treballadores. Evidentment, ningú estava preparat per un impacte així, sobretot pensant, doncs, en la gent gran, perquè és molt, molt fort que després de tota una vida i vides que no han sigut gens fàcils, no? Perquè per l'edat han passat moltes coses, aquestes persones, doncs trobar-te amb una pandèmia d'aquestes característiques que et fa estar molt més sol del que hauries, doncs és molt dur. Per tant, jo em molt convençuda que aquí tothom va fer el que va poder i més, i amplificat al 1000%, perquè tot es mitigués, les causes, les conseqüències, vaja, d'aquesta Covid es mitiguessin en el cas de la gent gran.
Vist amb distància, com recorda aquella actuació per part de, justament, de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, de la Fiscalia Espanyola? Perquè recordo que hi va haver un moment en què hi ha com una entrada, una irrupció forta, no?, de la Fiscalia, que sembla que decideix actuar amb contundència per investigar moltes coses, no?, de les que estaven passant a Catalunya. Amb la Parlo de Catalunya, va passar a diversos llocs de l'Estat, però no, com a nosaltres ens ocupa el cas català. Li va sorprendre en aquell moment o entenia que formava part una mica de l'escenificació pública, diguem-ne, de que hi havia una voluntat d'actuar, perquè semblava que s'havia de posar sota sospita tot el que estava passant, no?
Sí, jo veig una gran diferència entre intentar obtenir informació per donar respostes, no?, a gent que no les ha trobat, en aquesta persecució, no?, que es veia per part de la pròpia Guàrdia Civil en algunes causes, no?, de preguntar, d'interrogar i de pressuposar, no?, que aquí hi havia gent que feia les coses mal fetes, quan tota la gent de Salut el que es va dedicar és primordialment a intentar salvar vides en un moment molt complex i que afectava a tot el món. No és allò que nosaltres ens ho trobéssim doncs, i fóssim els únics i hauríem pogut actuar amb tota l'ajuda d'arreu, sinó que tot el món estava igual intentant fer el màxim. Aquest qüestionament, sincerament, doncs sap molt greu, perquè veus la gent de Salut que ho ha donat tot, doncs que acaba doncs sent preguntada i interrogada d'una forma que per mi no toca.
Tot això passava quan Alba Vergés estava al capdavant de la Conselleria de Salut, ara és vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya. Avui comença el Parlament, vicepresidenta, el debat dels pressupostos. Vostè s'imagina que aquest debat acaba sense pressupostos nous aprovats pel govern?
Bé, jo entenc la pregunta, perquè realment és un dia clau, són pressupostos, però és veritat que no em pertoca a mi poder-ho valorar. Faltaria el rigor i per vosaltres tampoc crec que fos bo. Els portaveus, les portaveus sortiran segurament ja al llarg del matí, abans de començar el ple, i podreu saber tota la informació relacionada amb això.
Però vostè és optimista? Jo no, no li demano informació, li demano estat d'ànim, una pulsió, no ho sé. És vicepresidenta del Parlament i comença un dels tràmits més importants d'aquesta legislatura.
Sempre intento ser optimista amb tot i sempre pensant que d'una manera o d'una altra el país ens n'hem de sortir. però és això, sortiran a fer les valoracions pertinents i explicar tota la informació perquè així pugui ser i també vosaltres ho pugueu parlar amb tot el rigor.
Per cert, aquest matí, i amb això ja acabo, perquè a més em consta que tenen una reunió aquest matí i després hi ha ple, per tant no la molestaré més enllà del que havíem quedat, però aquest matí explicàvem la llarga llista de països que estan començant a prendre mesures amb caràcter urgent per l'avenç d'aquesta sisena onada de la Covid. Aquí encara no estem en una situació preocupant als hospitals, però les dades estan creixent, no paren de creixer. Els experts comencen a dir que s'ha d'actuar amb celeritat. A vostè li agradaria que el passaport Covid demà ja rebés un impuls per part del govern per garantir que aquest Nadal que s'acosta i que li queda un mes i cap al mig d'aquest Black Friday i que ve aquest pont de la Constitució ens hauria d'ajudar per intentar contenir-ho tot plegat?
Per mi no serà només un tema de si passaport Covid s'implanta i de quina manera, sinó de la consciència que tenim com a societat. Ens n'hem sortit fins ara força bé, en el sentit de que hem sabut portar aquesta situació tan dura. Tenim un percentatge de vacunació més alt que altres països i això ens fa que segurament no tinguem els creixements forts que tenen en altres països molt avançats i que estem veient, i amb sistemes sanitaris també robustos. Per tant, veure el que passa al costat és un exemple de posar-nos en alerta. I per mi l'important és la consciència de tots i totes, de dir, escolta, això no s'ha acabat, aquí volem continuar portant, volem també, no només pel Nadal, sinó per la vida en general. Per tant, siguem molt cautelosos i actuem en la conseqüència del que estem, que és que encara estem en pandèmia mundial.
Alba Vergés és exconsellera de Salut i vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Matí Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a tots i totes.
Que vagi molt bé, molt bon dia. D'aquí a 4 minuts arribarem al punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i en tornar a obrir temps de tertúlia al Matí a Ràdio Estel, avui amb Vi Banguera, Xavi Barrena i Roger Pidacabanyes.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
És veritat que moltes vegades us parlo de no malbaratar l'aigua, de no fer-ne un consum excessiu i innecessari. Però potser us ajudarà a entendre la importància de tot plegat si sabeu quanta aigua gastem per dia i persona.
L'aigua i tu.
És cert que no cal anar mesurant dia a dia tota l'aigua que gastem, però tenir la informació mai no està de més. Segons les últimes dades, el consum mitjà d'aigua a les llars catalanes és de 132 litres per persona i dia. Cadascun de nosaltres bevem una mitjana d'un litre i mig d'aigua al dia. Utilitzem entre 6 i 8 litres per cuinar. Consumim entre 60 i 100 litres cada vegada que posem en marxa la rentadora i entre 18 i 50 litres amb el rentavaixelles. La qual cosa encara és més greu si rentem els plats a mà, ja que aleshores són 100 litres. I una altra de les activitats amb la qual consumim més volum d'aigua és quan rentem el cotxe amb mànega. Sabeu quants litres? Ni més ni menys que 500 litres d'aigua. Si tenim en compte que per garantir les necessitats bàsiques calen entre 50 i 100 litres per persona, us adonareu que hi estem una mica lluny. Per tant, un dia més, i sense por de fer-me pesat, faig una crida a l'estalvi. Pensant-hi només una mica, segur que serà més fàcil.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques.